bon dia a tothom. Sigueu totes i tots benvinguts al primer Amb Cada Cultura del 2018, un programa preparat amb cura, delicadesa i amb moltes coses de proposar amb ficció i de la bona per passar un any millor que l'anterior. Un espai que hem de començar fent referència en els Globus d'Or. Es van lliurar unes matinades enrere i per sobre de premis, somriures i fotografies, ens ha quedat gravat a la retina una frase, un crit, que ens fa aixecar-nos cada matí amb ganes i empenta, que bona falta ens fan. Avui recomanarem pel·lis, sèries, obres de teatre i sobretot parlem de la pel·lícula de terror catalana Sant Martí, que es presenta aquests dies. Presentar tot el programa, comencem.
Escoltes Amb Cada Cultura.
Amb Cada Cultura, els divendres de 9 a 10 del matí.
Banda sonora on i col·laboradors a punt. Paco Moreno, molt bon dia.
A buenos días.
I bon any. Cristina Català, bon dia.
Guapa. Hola, mama.
Marc Carreras, bon dia.
Hola, bon dia.
I Joan Moret, no sé què és això.
També,
sí. Joan Moret, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, animats. Bon any a tothom en els controls, l'Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral. I el que fem primer de tot, és escoltar això.
That a new day is on the horizon.
No és altra que Oprah Winfrey, premiada per la seva carrera en els Globus d'Or, anunciant que ha arribat un nou dia, que s'ha acabat això, que les dones es deixin maltractar, que ha arribat el moment de denunciar abusos per part dels homes i no només Harvey Weinstein. Ara us demano que imitreu l'Oprah, si algú en fa cas, perquè tothom està mirant el mòbil o menjant un croissant, tot s'ha de dir.
Mentira!
O llegint el diari i feu aquest crit. Us veieu en cor d'imitar l'Oprah o no?
Yes!
Paco,
yes, we can.
Yes, we can.
Igualita.
Va, igualita. Va, espera un moment. Eduard, torna a posar el crit, va.
That a new day is on the horizon.
Our new day is on the horizon.
La cantarella la tens, Paco? La cantarella la tens.
Només diem horizon. Així, amb energia, com si...
That a new day is on the horizon.
I put a new day is on the horizon. Oh, yes, oh, every day.
És espectacular. Algú més és valent i ho fa.
Jo no parlo.
Jo això m'ho posaré al despertador.
És
un ringtone al·lucinant, O sigui, despertar-se cada dia amb l'ou predient.
It's a new day on the horizon. I fas...
Et despertes de cop i ja està, totes les piles recarregades.
És espectacular aquest crit.
Sí, una cosa saben fer els nord-americans, és espectacle, és el show business.
És lo seu, fins i tot
quan reivindiquen i en raó algunes coses, doncs hi han de posar aquesta pàtina de show business, Vull dir, ha de tenir aquesta lluentor hollywoodiana.
Jo recordo que vaig veure els premis i quan va arribar aquest moment em vaig despertar de cop, Marc, va, fes l'Horizon.
No em sortirà bé. Em feia especial gràcia la presentació que va fer el Seth Meyers, en el qual va dir que feia uns anys va fer una presentació dient que l'Obama no podia mai arribar a ser president i després va sortir, era en plan de conya,
sí.
I a la presentació el Seth Meyers va dir, tinc aquí a la Oprah, dic, que sàpigues que mai seràs presidenta, Tom Hanks, tu mai seràs vicepresident, i això va ser un toc bastant, bastant divertit, i sobretot perquè després el gran speech doncs, el va fer l'Oprah Winfrey.
Va ser un gran...
Encara que després han sortit fotos amb el Harvey Weinstein, Vull dir que, bueno, aquí van sortint
ella,
cosetes.
Sí, ella, amb el Harvey. Som amics.
En un moment en què hi havia una altra actriu, ara mateix no me'n recordo qui era, però sortien els tres en la fotografia. Bueno, no sabem, Aquest home també sortia tot arreu i al final...
Tothom té totes les festes. Sí, les festes del tio.
Però bueno...
No se'n perd ni una,
Sí.
També... Ara potser sí que s'ha...
El gran triomfador també va ser el Gil Franco.
L'altre dia el van tossar.
Sí, en un hotel, sí. Bueno, ja està bé, no? El pare de la Mira Sorvino, que és també actor, doncs també va dir que si se'l trobava pel carrer li fotria un gec d'hòsties. O sigui que bé, no està malament que la gent es vagi pronunciant, perquè diu que no sabia res del que li havia passat a la seva filla i que es va assabentar després de les declaracions de la seva filla davant els diaris.
El Paul Sorvino, de fet, ha fet de gàngster una unes quantes vegades.
Sí, sí, sí. Bueno, ja, sí, ja està granadet, però les ganes no li falten.
Està documentat, sí, sí. Sobre
plan,
el tema.
En plan... Ja hi tinc, no?, una mica la mà.
Jo crec que té
no,
recursos, té recursos...
No, va dir que no em trobi pel mateix carrer, em sembla que va dir, eh? Vull dir que... Ull, ja. Hollywood és petit.
Què us van semblar els premis Color Negre en el Dress Code de Dones i Homes, Discurs Feminista, bons premis de la collita del 2017 amb The Handmaid's Tale, Big Little Lies i amb aquesta pel·lícula de trens anuncios en les afores que té moltíssimes... Jo tinc moltes ganes de veure-la.
S'estrena aquesta setmana, és?
S'estrena d'aquí poc, oi? Em
sembla que sí. No n'estic segur perquè estic... Bé, no sé com es dic, però...
Bon dia. Descentrat és la paraula.
Sí, sí, no,
i no ha de ser una cosa forçosament dolenta, eh?
No,
en absolut.
No, és bon. El fet és que, bé, sí, clar, els Globus d'Or són aquests premis que reparteixen una mica per tothom, no?
Tenen... Home, n'hi ha molts de premis.
Sí,
molts,
però vull dir que hi ha cinema,
sèrie,
hi ha sèries, exacte.
No sé què.
Hi ha de tot, hi ha TV Movies...
No sé què, sí,
que
exacte.
Que després fan allò que és
jo
molt...
Jo crec que hi ha més trampes aquí que...
Bé, no és que siguin trampes, és que la gent diu, a veure, quines cartes tinc jo, com les jugo, no? I aleshores fan allò que dius, bé, una pel·lícula que és de terror la posen en la categoria de comèdia perquè saben que a la trama doncs tenen poques possibilitats.
No fa tanta por, eh? No fa tanta por.
No fa tanta por, en realitat és una comèdia. Hi han capítols de sèries de televisió que passen com a TV Movies, perquè com que les sèries doncs són amb capítols individuals, aleshores els hi permet doncs aquest joc. Me'n recordo un any que hi havia doncs un parell de sèries que competien i van decidir doncs posar-ne cada una en categoria de sèrie i l'altra de minissèrie, i resultava que la minissèrie tenia més capítols que no pas la sèrie.
Bé, de fet, aquest any Big Little Lies, que ja se sabia que ja estava pensant en la producció d'una segona temporada,
era una minissèrie,
doncs,
no?
Li han donat els premis per ser minissèrie, en principi minissèrie o sèrie limitada, no sé com li diuen exactament,
sí,
però
exacte.
Que com que no té una continuació, i ja se sabia que hi havia una continuació, però com els premis ja estaven atorgats o ja estaven decidits, doncs, sí. També
és quan decidit després,
sí,
no?
Sí, teoria, sí, sí,
no?
Sí, sí. En compte, també els productors o les productores de Big Little Lies tampoc han dit no ens doneu el premi per aquesta categoria que estem fent trampa, eh? Vull dir, tampoc...
No he sigut insistents en aquest sentit.
Aviam, això passa sempre en tots els premis, per exemple, quan has de proposar actors per als premis interpretatius. Doncs moltes vegades es proposa com a actor principal un actor que no és el principal. Si mires ben bé el guió de la pel·lícula, dius, aquest no és el protagonista, però el proposen com a protagonista, i a vegades el posen com a secundari, doncs també, o a vegades, com que hi ha aquesta convenció una mica estranya que sempre hi ha d'haver un actor i una actriu principals i un actor i una actriu secundaris, doncs hi ha pel·lícules que a vegades no tenen actor i actrius principals, perquè potser és la història de dues dones i les dues són les actrius principals. És a dir, llavors, juguen una mica amb això.
Hi ha marge,
però esclar, els Globus d'Or tenen un problema, que és que ells el que volien dir era que hi havia dues categories de pel·lícula, i llavors et posen drama i comèdia o musical. I és clar.
Igual.
Sí, són bastant difuses, totes aquestes categories,
sí, perquè,
aquestes
clar,
etiquetes.
Si tens una pel·lícula que sí, que és l'etiqueta molt, molt clara, sí, però si no, on carai la posa? Si tens un western, què és? Un drama, pot ser un western o un càntin. Bàsicament el que ells volien dir és drama o pel·lícula de gènere. Però en lloc de gènere van posar comèdia o musical. I aleshores això ha portat...
Si n'han de posar més, potser no s'acabaria mai més d'anunciar.
Clar, a mi em sembla que el més pràctic seria que ho canviessin i diguessin drama o pel·lícula de gènere, tot i que em sembla que un drama també pot ser
exacte.
Una pel·lícula de gènere. Però, en fi, ells sabran, fa molts anys que fan els Globus d'Or.
I tant. Ara no sé quants, però...
75, em sembla que era aquesta edició.
Sí, era la 75a edició, exacte.
Senyors, seguim. Si jo us dic, coneixeu Sant Martí, us quedareu igual. És com si us dic Sant Josep, Sant Romà, Santa Cristina...
Això és
dels
colors, no?
L'art de Sant Martí, no anava per aquí. Però si dic, escolteu-me...
Els colors gais.
Paco, si us dic...
Perdó.
Sant Martí, la cosa canvia.
Ara molt més.
Oi.
És Sant Traït.
No. Jo ja tinc por. Per què parlem de Sant Martí? Perquè és una pel·lícula catalana de terror. Aquesta és de gènere. Aquesta sí que és de gènere.
Aquesta,
eh?
Sí, és de gènere.
Ens agrada escombrar cap a casa. I no sé si n'hem parlat alguna vegada, però per què parlem de Sant Martí avui? Algú té alguna idea?
Aviam, a mi sempre m'han dit
plourà avui?
Que,
esperem que no.
Hem de consumir, com a consumidors, hem de consumir sempre quilòmetre zero.
Ara.
I Sant Martí és una producció gironina, absolutament això, marca quilòmetre zero total, rodada per dos, escrita i dirigida per dos directors, un figuerenc i un virguerenc, que a més ve per Quinyoret, que jo l'he vist.
Treballa en un institut.
Ah, veus?
És mestre.
Ah, és mestre i fa pel·lícules?
De terror.
En les seves hores lliures
de
terror, que és una cosa molt adequada quan un surt de la classe.
Jo per mi que s'inspira la classe, exacte, segur que agafa idees.
Li haurem de preguntar. Home, a veure, és divertit, no?, fer pel·lícules, perquè pel que sentim em sembla que queda bastant clar que això és una pel·lícula de...
Però que no ho sabeu.
El que no sabem...
No ho sabeu, no?
No ho sé, perquè...
Que surto jo a la pel·lícula.
Com que surts tu?
Clar.
Sí, home, vinga, va. Sí, va.
Paco, des de quan? Ja a Sant Martí?
A Sant Martí.
No, però si
jo no tinc un paper a la pel·lícula.
Si tu no has fet mai...
Surt a totes les pel·lis amb Paco.
No ens ho creiem, no ens ho creiem. És la bola del 2018.
No fas terror.
Espera, David!
Paco, què passa?
Qui és en David?
El David és el director, que l'hem trucat.
David què? David què?
David, jo li dic David Callahan.
David és el seu cognom, Callahan?
Callahan és el seu apodo de lluitador en el món del cinema.
Nom artístic.
Perdoneu, a mi Callahan em sona a Harry Callahan.
Sí, a mi també.
És que western...
És això.
Alegra'm el dia. Alegra'm el dia, David.
Alegra'm el dia, xaval.
Qui és en David?
David!
Va, Paco, il·lustra'ns.
Presenta'ns, digues això de Sant Martí, què és?
Bueno, és la pregunta del milió, però, bueno, ja heu fet 4 o 5 cèntims allò bastant encertats. Intenta ser una pel·li de gènere, bueno, de més d'un gènere, perquè juguem una mica amb la comèdia i amb el terror, i és una pel·li, pues, allò, producció gironina, amb actors pràcticament tots són d'aquí de Girona, de les comarques gironines, i bé, i ara la presentem i esperem que aviat la puguem tenir en alguna sala. Sí, sí.
David, sóc la Rosa Giral i he vist el tràiler i m'he cagat de por.
Vale, està bé, està bé.
La idea és aquesta, no?
Bueno, no te pensis, eh? No? La idea és aquesta i que també riguis una mica. És que no,
sí, però és un riure una mica que dius, no, anem bé. No,
sí,
anem bé.
És comèdia negra,
sí,
fosca i... Exactament. Sí,
perquè comença com una pel·lícula, diguem-ho així, d'adolescents que van de festa.
Això, aviam, expliqueu
l'argument. Explica'ns una mica l'argument.
La
i van a parar en un poble molt estrany que es diu Sant Martí.
Exactament, exactament. O sigui, és una estructura una mica ja coneguda. Els amants del gènere ja saben una mica aquest tipus d'estructura, que tampoc inventem massa res, no? Però la gràcia és contextualitzar una mica a l'entorn català i entrar en la Catalunya profunda, perquè sí, amics i amigues, hi ha una Catalunya profunda que fa por i aquesta pel·li intentem reflectir aquesta Catalunya profunda i també riure, no? Riure i fer passar una mala estona.
Però, David, aquesta Catalunya profunda que em fa por, a quina te refereixes? Perquè...
Està aquí al costat.
Està aquí al costat.
Una mica més de vidreres cap amunt, ja ho trobes.
On és aquest Sant Martí? On és? On heu rodat això, que jo he vist allà com una mena com de xamaneies i unes coses així que fa
rodat,
com bastanta basarda?
Sí, mira, vam rodar fa 2 anys a les mines d'Osó, que és ben bé això, al nord, Catalunya
Colònia
profunda.
Minera.
Clar, Colònia Minera, a més amb un passat ple d'històries macabres i, bueno...
Les parets tenen històries allà.
Exactament, exactament.
Les colines tenen ojos, que deien.
Exactament. Sí, és un rotllo, això.
I, David, és a dir, Sant Martí com a poble de terror o del poble que sigui no existeix, és fictici.
Sí, és fictici, sí. Això vam mirar la geografia catalana i tot és Sant Martí d'alguna cosa. Però Sant Martí a seques no existeix. Sempre és Sant Martí de... d'algú. I ens va fer gràcia, també per la festivitat de Sant Martí, que és on fa una mica la referència també la pel·lícula i el tràiler que deveu haver vist. O sigui que la cosa va una mica per aquí. I
hi ha matança en aquesta pel·lícula, matança del porc... I
jo us digués on t'acabo, jo.
Sí, no volem saber-ho,
no.
La pel·lícula, a banda dels dels esforços que ha costat treure-la endavant, que en Paco, com a component de l'equip artístic, ho sabrà prou. Sí que, bueno, estem orgullosos perquè és una pel·lícula bastant coral, no és allò de dos, tres protagonistes, tot i que ho pugui semblar, sinó que hi ha una mínima geografia en aquesta... una població, volia dir, de personatges que, bueno, que intenten reflectir aquesta geografia específica que volem plasmar a la pel·lícula.
I de cares conegudes que hi surtin, d'actors, qui hi ha?
Doncs, home, el primer el teniu aquí, no? És en Paco Moreno.
No, evidentment, evidentment.
És un d'ells, un dels personatges, a més, amb bastant, dels més divertits que hi ha a la història. I després, doncs, bueno, tenim en Joan Masso Kleiner, que potser és la cara més coneguda, també per l'experiència que atesora. I després ja tenim gent més jove, com en Raül Tortosa o en David Estany. O sigui, gent jove amb aquesta confluència d'experiència i, bueno, són cares més o menys conegudes totes, sí, sí.
I, David, hi tenim tres juratencs, ho sabies, no?
Sí,
el Nano Ferrari...
Ho diguessis tu, exactament, sí, sí.
El Nano Ferrari, en José García i un servió.
Sí, sí, el trio Calaveras, que... Sí, sí, i, home, i és un trio que fa pujar al nivell de la cinta final, o sigui que, vamos, cada un d'aquests tres personatges és encara més retorçat i més complicat de pair, deixem-ho així, sí, sí.
Molt bé, complicat, o sigui, de pair, ai.
Fem bona aportació als lloretencs, veig, l'estadística de la pel·lícula fa pujar el sang i fetge, fantàstic.
Sí, sí.
Orgull lloretenc.
Exacte. I David, un tema que et volem preguntar. Com has dit, la pel·lícula es va rodar fa un parell d'anys.
Sí.
Quan la podrem veure i on? Això és el que volem. Volem saber-ho.
A veure, això, com que l'exhibició, la distribució ja és una cosa que és més complicada i més amb el tipus de producció que portem nosaltres, nosaltres esperem que abans de l'estiu la puguem veure a sales. Ara la presentem, fem una presentació que és per l'equip i pels productors, la gent que hi va col·laborar, perquè a més també hi havia una part de crowdfunding, que si no aquest tipus de pel·li és pràcticament inviable tirar endavant. Però jo crec que si les coses van més o menys com esperem, abans d'estiu la podrem veure a les sales gironines, segur. Sí, sí.
És la idea és aquesta, no? Intentar-la distribuir per aquí, no?
I fer una estrena a Lloret, també, no?
Estaria molt bé.
No, això per descomptat, sí, sí. Això és una cosa que ara s'ha de, en els propers mesos, s'ha de...
Vale, senyor regidor de Cultura, si ho estàs escoltant.
La ruta, s'ha de fer una ruta, un full de ruta, aquesta paraula que està, una expressió que està tan de moda els últims anys. Doncs amb la pel·lícula hem de fer una mica el mateix, no? I moure-la, perquè de fet moltes vegades i més aquests nivells, no, de produccions més modestes, es cau en l'error de creure que un cop tens la pel·lícula ja sota el braç ja s'ha acabat, i no, justament comença el més difícil, que és moure-la, vendre-la, intentar que es vegi, i aquí estem ara encetem aquesta fase, de fet.
És una pel·lícula que has codirigit, no? Amb l'Albert.
Amb l'Albert València, amic i company, també col·lega de professió, jo també sóc professor, o sigui que aquí se'n pot treure també alguna conclusió de com pot ser que dos professors tirin cap a aquest tipus de trama.
Nosaltres ho tenim claríssim, ja tenim les nostres teories, i vosaltres sí, us inspireu, no, fent classe, ho tenim clar.
Sí. I bé, també aquesta... la dificultat i alhora el fet complementari de treballar amb una altra persona, no? Perquè és allò que moltes vegades dius, hi ha aquestes tensions per veure que les diferents, no, perspectives que tens de les coses, però alhora la part positiva, veure aquest punt de complement i de veure coses que en principi no veies, no? I també aquí explica una mica la fusió de gèneres, perquè de fet jo volia fer un western, l'Albert volia fer un musical, i el resultat ha estat, pues, Sant Martí. Sí.
Bé, i també te volíem dir, el cartell diu: a cada porc li arriba el seu Sant Martí, és temps de matança.
Sí.
Queda tot clar aquí, eh?
Sí.
No enganya, aquest cartell?
No, 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 queda... Jo, què és això? És, hi ha alguna sorpresa, algun gir, però sí, sí, les cartes sobre la taula i a partir d'aquí fer aquest viatge a aquest poble de la Catalunya profunda, com us deia, sí, sí.
Doncs, David, agraïm moltíssim aquesta entrevista, aquesta connexió telefònica. Esperem que pugueu estrenar Sant Martí molt aviat, almenys a Lloret de Mar.
Sí,
i a més llocs, evidentment.
Això per descomptat. Ja farem una festeta a l'alçada de les circumstàncies, sí, sí.
David, gràcies i bon dia i molta sort.
A vosaltres, una abraçada.
He gaudit molt amb aquesta obra de teatre, especialment El descans. Groucho Marx.
Les 9 i 26 minuts del matí, seguim avançant amb més continguts. Com hem dit, aquest és el primer programa de l'any i el que fem ara és parlar del teatre que ens vindrà en els propers mesos aquí a Lloret de Mar. Tenim el programa a les mans, moltíssimes coses per explicar, perquè hi ha propostes doncs, que estem segurs que ho petaran i que, per exemple, Paco, la temporada comença molt aviat, d'aquí uns dies, amb Justo Molinero, que és d'aquell tipus d'entrades que nos las quitan de las manos.
Nos las quitan de las manos y más.
Volen, volen.
Lo decimos de esta manera, más Justo Molinero.
Exacte. Hi ha moltíssimes coses aquesta temporada, per on comencem, nois? Paco i Cristina, guapos.
Doncs res, comencem dient a la gent que vulgui anar a veure el que seria l'estrena de la temporada el dia 19 de gener.
Es presenta, oi?
Es presenta la temporada. Qui vulgui invitacions, doncs, ha de recollir-les al Museu del Mar o a les mateixes oficines del teatre o als centres cívics, com per exemple el del Rieral, que tenim el jefe aquí, el Mar. Marquitos?
Sí, comandante. Sí.
Comandante, xeque Marc. I res, començar, nosaltres volem... bueno, parlar, la Cristina i jo parlem una mica de totes aquelles coses que volem recalcar, com per exemple que és una temporada on hi ha molt de teatre que va dirigit cap a la dona, com un dels espectacles estrelles que es diu Clàudia, que és de la companyia La Conquesta del Pol Sud, que és un muntatge que està basat en fets reals, i és que la Clàudia Victoria Poblete va néixer a Buenos Aires al 78, però es va descobrir que es deia així als 22 anys, i és que és un espectacle que parla sobretot de les mares de la plaça de Mayo, vale? I és un espectacle molt potent. Llavors, després tenim un escape show. Sabeu lo que aquest...
Sí.
No?
L'Eduard li agrada molt.
Això és un escape room.
Els escape room.
És un escape room, però ara portat al teatre.
Això és espectacle, això pot ser divertit.
L'Eduard no hi ha nivell que se li resisteixi. Quin te'l veieu? No ho sembla.
Ha anat a tots els de Lloret, no?
I fan, doncs, que no te'l pots perdre, perquè a més...
The new Jay is on the horizon!
Em sembla que fan preu especial per parelles, no?
Fan preu especial per parelles.
Sí, sí.
Però has de dir que ets parella o només n'hi ha dos ja?
Ja ho saps, anem tu i jo, eh?
I a la gent que vingui a veure aquest espectacle amb la seva entrada, també tindrà preu especial en els escape shows que hi ha a Lloret de Mar, que hi ha tres, déu-n'hi-do.
Escape rooms,
perdó. Sí, sí, i a més que són... Hi ha de tot.
Bueno,
són divertits.
Ja parlarem, divertits. Però això vol dir que no ens agradarà i que voldrem marxar, no?, de l'obra.
No pots marxar.
No pots marxar.
Però la gràcia d'aquestes...
Quan comença l'obra, t'intoxiquen amb un gas i aleshores has de...
Acabar allà.
Has de descobrir com trobar l'antídot, perquè si no sortiràs del teatre.
Jo tinc la teoria que tanquen la porta en clau.
Ja, és que això com és una cosa que en principi el que has de fer és sortir
en
el mínim temps possible, deia, doncs potser és que l'obra vull dir, ha de ser... Bueno, és igual, deixem-ho estar.
Sí.
Bueno, és...
A veure, és una proposta nova i això ens agrada molt. A veure com funciona.
Molt,
fan un escape show en el teatre.
En el teatre.
Divertit.
Després, com dèiem que aquesta temporada està molt dedicat al món de la dona, hem de dir que hi ha un espectacle on tindrem a la Lolita Flores, I així...
També.
Aquestes també s'estan venent com xurros.
Se venden com a xurros, Això cap al març, una comèdia on hi ha la Lolita Flores i el Luis Mottola, que també és un actor conegut. Més cosetes, tenim a la Lloll. A la Lloll, aquesta temporada. On espera, que tinc el paper per aquí. Lloll, on estàs, carinyo?
Saps què passa? Tenim tot el programa, ara els expliquem a la gent que ens està escoltant, tenim tot el programa imprès i en tantes pàgines que no ens aclarim.
Tenim un espectacle que també parla de la Lloll, que es diu El secret de la Lloll, conte d'una nit d'estiu. Vale? O sigui, això, mira, doncs, només per començar la sinopsis diu una història irresistible.
Promete, sí, ja. Ho deixem aquí.
Vale, més cosetes. A veure, ara passaríem a parlar del cicle Federico García Lorca. Dic que aquesta temporada tenim un gran cicle.
Això té molt bona pinta, eh?
Un cicle de Federico García Lorca on hi ha...
Per què riu?
Perdó, sisplau, continueu.
Espera que me desconcentreu.
No és que ens desconcentrem, va. Vinga,
hi ha un cicle Federico García Lorca on hi haurà un Federico García Lorca de Pep Tosar, que és un espectacle que combina dansa, teatre, flamenco, poesia. Després hi haurà un espectacle també de Lorca que es diu Yerma, que és una producció del projecte Ingenu del Teatre Acadèmia de Barcelona, que són una gent jove que fan un teatre superpotent i posen en escena Yerma. Yerma és aquella obra de teatre de Lorca on parla on la dona no pot tenir fills. Després hi ha un altre Lorca, que està interpretat pel lloretenc Fermí Reixac, que interpreta Poeta en Nova York, que seria per tancar la temporada i el cicle del cicle Lorca. Lorca, em anava a sortir tu. I continuem. La Cris vol parlar. Cris, tu tens coses de l'off, no?
Jo tinc coses, sí.
The new day is on the horizon!
Y ahí lo dejo. Sí, jo volia parlar del niño de la tele. Us sona que el nen... que es deia Rubén Ramírez, que sortia en un programa de tele que feia unes imitacions d'adults molt, molt, molt divertides i... No, vale. No,
em sap greu dir que no.
Bé, parece que solo lo veia jo. Bueno, és igual. Doncs el dia 2 de març...
Nosaltres estàvem al col·le.
El dia 2 de març, a les 9 de la nit, el niño de la tele, al Casal de l'Obrera, ens explicarà què ha passat després de tenir aquest boom a la televisió i ser un nen prodigi. Un cop va passar els 12 anys, pues...
Ara és més gran, aquest nen.
Ara és més gran, té 31 anys.
Té 31 anys, me recorda el Macaulay Culkin aquell.
Té una carrera, té un màster i és fuster perquè no li queda un altre. I llavors ve...
Això explicarà, no?
Això ens ho explicarà el dia 2 de març a les 21 hores. Això és Espai Off al Casal de l'Obrera, que no hem anat mai doncs, a aquesta temporada i
sí,
anirem.
Sí, a representar-hi una obra allà, eh?
Correcte. Uh-huh. Llavors, després tenim el dia 7 d'abril, que és una altra cosa de l'Espai Lorca.
Del Ciclo Lorca.
Espai Lorca, no? Podem dir Espai?
Sí, tot és Espai.
No podem dir Espai Lorca.
Tot és Espai.
Doncs això és un Lorca in Love.
Lorca in Love.
A les 9 de la nit, el 7 d'abril, a càrrec de Quantus Teatre. Han agafat dues obres, a Don Perimplín i el Retablillo de Don Cristóbal, i ens ha fet una fusió i... ens faran una superobra parlant d'aquest Lorca tan meravellós.
I on serà l'espai aquest?
Aquest espai és el Jardí de la Pau. Sabeu on està?
Al costat de Can Saragossa, a dalt de tot.
Aquell rellano tan xulo que hi ha.
El rellano tan xulo.
Ells han volgut agafar un... Bueno, les comèdies de Lorca, que potser no estan tan representades i no en coneguem tant, doncs... ens volen fer riure amb Lorca.
Vale, i després,
està molt bé, això.
I després de passar a l'Espai Off, parlem de que aquesta temporada hi ha una novetat, hi ha una secció que es diu Espai In.
Espai In. Off o Espai In? A veure, Paco.
Tenim
Espai Lorca, Espai Plus.
Ja està, Espai In.
Espai Plus? No comencem.
Ara en sèrio, no me lieu els ullets.
Sí. That a new day is...
Sí, senyor. Llavors, el que dèiem, tenim Espai Off i tenim Espai In. In què vol dir? Vol dir Espai In...
Adentro,
vol dir,
no? Esto adentro.
Adentro. Vol dir a dins.
In és a dins, sí.
A dins,
fins
què
aquí
passa?
Arribem.
Hi hauran dos projectes, dues obres de teatre que seran dintre del teatre, però estan emmarcades amb un espai que es diu Espai In, perquè són obres d'una línia amb una dramatúrgia molt contemporània, vanguardista, i que està, diguéssim, que seria molt similar a l'Espai Off,
però dintre del teatre.
Però és espai off.
És espai off, però diríem espai in perquè estan...
Això, perdoneu, però la presentació d'aquesta temporada l'ha de fer Coco, de Barrio Sésamo. Perquè ja entre l'off, l'in, el Lorca, arriba i l'abajo...
Et direm una cosa, el dia de la presentació no us ho podeu perdre perquè vindran una sèrie d'experts en espai off, espai in, espai plus, espai off, moltes espai coses. On, vindran espai... uns experts molt experts a explicar tot això.
Molt experts.
Molt experts. Recalco, molt experts, a explicar tot això que ara sembla una mica
Paco,
tan confús.
El que jo entenc, a veure si... l'espai in es def... Ai, l'espai, ja veus, ja m'he liat. L'espai off es defineix per treure les obres del teatre.
Correcte.
Aquestes són obres que es fan al teatre, a dins, per això es diu in, però tenen un format...
Un petit matís.
Totalment
és a dir,
diferent.
Quan has dit
la disposició
que...
del teatre és diferent, per
sí,
exemple.
Sí, però
no?
El petit matís està que quan has dit que les obres de teatre que són de l'espai off, que es treuen fora del teatre, a part d'això vol dir que són obres de teatre diferents. Són obres molt contemporànies amb noves dramatúrgies i amb un teatre molt proper. És a dir, el Lloret Espaïns passarà el mateix. És a dir, són obres de teatre que estan dintre del teatre, però la forma d'exposar-ho davant del públic no serà en una platea normal, és a dir, entraràs per un lloc diferent, estaràs assegut un lloc on no toca, aquestes coses.
Està molt
que
bé.
Sí, campeu.
Gràcies, doncs, campeu.
Doncs bé, ens agrada aquesta...
Hi ha dues propostes. Aquesta... Hi ha dues propostes. Una és el 10 de març, que es diu Barbes de balena, o de què estan fetes les cotilles, i l'altra és Life Spoiler.
Aquesta té molt bona pinta.
Que és molt, molt bona, pinta. Perquè... es diu Life Spoiler, que és una producció de la sala Flyhard de Barcelona. És una sala molt, molt canyera, molt lluitadora. I llavors, per acabar, m'agradaria acabar així parlant de la temporada de teatre amb una coseta molt interessant el dia 24 de març per celebrar el que seria el Dia Mundial del Teatre, i és que hi ha un festival de microteatre fora, es diu microteatre fora del teatre.
Espai és... off in off.
Això és una equivocació.
Espai píndoles.
Espai píndoles.
Vale, aquest seria...
Espai pastilla.
És un festival molt interessant perquè el 24 de març celebrarem el que seria el Dia Mundial del Teatre, també amb alumnes de les aules de teatre fent una proposta diferent, ja que normalment quan és el Dia Mundial del Teatre es fa una lectura del manifest, doncs els alumnes ho faran. I aquest Píndoles són 5 obres de teatre també en espais diferents, és a dir, aquests petits espectacles estaran repartits per Can Saragossa en diferents punts del bosc.
Del bosc?
Del bosc i de Can Saragossa per allà mig.
Ai, ai, ai.
Espai Saragossa.
I la gent haurà d'anar caminant a cada cert punt per arribar a veure aquesta petita obra de teatre que dura 15 minuts.
És molt bona idea, això.
Es faran obres arreu del bosc de Can Saragossa. M'encanta, m'encanta.
Tu aniràs caminant pel bosc.
El segundo árbol a la derecha, luego giras en el abeto.
Diràs, tu vas per allà,
dius,
obres.
Vaig a aquesta obra, a veure si me sortirà la caputxeta vermella.
Ara t'ho imagina't que si jo estic jo allà llegint un llibre, allà amb un raconet.
M'encanta aquesta imatge bucòlica d'en Joan.
Es crea una rotllana al teu voltant, com esperant que passi alguna cosa, i tu dius, no, que jo només
ara,
estava passejant.
Què fas tu llegint un llibre a les tantes de la nit, enmig de bosc?
Ah, que és la nit, friki. Això?
Ah, perdó. Suposo. Clar, vull dir, és que clar, vull dir, no sé.
Això,
no sé.
Doncs això és el dissabte 24 de març, a les 9 de nit.
Negra nit.
Negra.
Allà està tot fosc, eh?
Sí, però senyors, estarà tot preparadet, eh? És que sou una mica cazorrillo.
És un espai...
Què passa, una nova al teatre o què?
Bueno, a veure, que jo encara he de parlar d'una cosa.
Vinga, va, i ara passem...
Aquesta temporada hi ha coses
està
molt...
Està potent, i ara falta la Cristina, que remata...
In, off, bosc, píndola, mare de
dansa.
I la Cristina remata amb dansa.
Ens faltava la dansa,
espai
Cristina.
Dansa.
Espai dansa. Doncs la setmana del Dia Internacional de la Dansa...
Shake it off, va.
Que és el dia 29 d'abril, estem preparant tot un cap de setmana amb moltes activitats relacionades amb la dansa, tallers... També és el desè aniversari de l'Associació de Balls de Saló i, per tant, també faran una mostra molt especial. Tornarem a tenir a les associacions que tenen com una activitat dansa amb la seva mostra per un tastet de tot el que fan. Tenim una novetat, és que les escoles de dansa privades s'han ajuntat i estan fent un espectacle totes juntes, on t'explicaran una mica l'evolució de la dansa, per tant serà molt, molt, molt instructiu. I tenim un projecte també molt nou amb l'Elisa Huertas, que ja va participar amb nosaltres l'any passat.
Sí, que va ser un èxit absolut, l'Elisa
Huertas. I llavors aquest any hem creat el Lloret Balla, que serà un projecte on la gent que no balla mai doncs es podrà apuntar.
Aquí. Nosaltres a la ràdio no ballem mai, tu ets l'única que balla.
Pues esteu convidats a venir a aquest taller del Lloret Balla amb l'Elisa Huertas.
Jo ballo sempre, nena.
I després tenim un espectacle el diumenge 29 d'abril a les 12 del migdia, que aquí posava en cara rara quan l'han vist, a Mortal Kombat.
Total.
A veure, jo he posat una cara rara perquè la noia que hi surt sembla que estigui fent lluita d'aquestes de
boxeo.
Sí.
M'ha agradat molt el nom de la companyia.
Los Muñecos, correcte. M'encanta.
Los què?
Los Muñecos.
Muñecos?
Correcte.
Qué miedo.
Us explico. Vosaltres heu rigut mai en un espectacle de dansa? No. Doncs
no.
El dia 29 d'abril us convido a les 12 perquè riureu, perquè és un espectacle on es barallaran perquè no saben si s'estimen, si s'odien, ho faran amb dansa, es barallaran, hi haurà un joc coreogràfic molt divertit. Jo crec que és una aposta molt diferent a tot el que s'ha fet. Està encarat en el cicle dansa en aquest cap de setmana de l'Internacional de la Dansa, que s'està cada vegada més a Lloret, s'està celebrant i estan ampliant dies per celebrar aquest dia internacional. En Joan també col·laborarà en aquest projecte, no. Sí, i tant. Encara no sabem què portarà.
Però en Joan no ho sap, ell estarà al bosc de Can Saragossa llegint un llibre.
Estaré per allà amagat.
Doncs amb en Joan també farem alguna coseta.
Amb el Cineclub farem...
Que no ballaràs tu?
Faràs ballaruques.
Amb el Cineclub sí, tenim alguna cosa en ment.
Ara ens agrada.
Doncs això.
Ara ens agrada.
I con esto y un bizcoig.
Una mujer digna d'admirar.
Fem una altra cosa.
Això,
que... But a new day is...
Yeah! Yeah, people!
Lo que estamos esperando.
Pedro! 9 i 42 minuts.
Acabar una relació fa mal, però acabar una sèrie que t'agrada encara fa més mal.
Se'ns en va una mica la flapa perquè portem molt de rato parlant d'allò i ara hem de parlar de sèries, de pel·lícules que han de venir, tenim moltíssimes coses. Marc, com ha de ser el 2018 des d'aquest punt de vista, de les sèries
doncs,
de ficció?
Farem un resum,
hi ha
molta cosa, però sobretot com després ho anirem veient durant l'any, intentarem fer una... Jo portava una cosa una miqueta més desenvolupada, però farem una cosa més resumida per tal d'anar introduint alguna de les sèries que s'esperen aquest 2018, sobretot perquè hem de recordar a l'oient que aquest 2018 no hi ha Joc de Trons.
No!
Ai, si jo no la veo.
No hi haurà nova temporada de Fargo. Una cosa que s'esperava molt, que era l'última temporada de True Detective, tampoc arribarà ara aquest 2018.
No
hi haurà Stranger Things, no hi haurà Peaky Blinders, una de les sèries més aplaudides de les sèries britàniques, etcètera. Vull dir que tot i que aquest any em sembla que als Estats Units, ara el jefe de la cadena FX, el John Landgraf, ha fet una altra vegada una d'aquelles presentacions en el que diu que aquest any em sembla que s'han presentat fins a 487 sèries diferents.
Què
dius? En el 2017, Doncs, tot i així, hi haurà sèries que no vindran, però en vindran unes altres i per això anem a veure què és el que esperem d'aquestes sèries. I la primera d'elles... Ja havíem parlat algun altre dia i és una cosa que suposo que veurem properament, és la nova ficció produïda per el J.J. Abrams que reunirà els elements de l'univers literari de la Stephen King i que es diu Castle Rock. Resum ràpid, el Castle Rock és aquest poble imaginari on es situen alguna de les novel·les de l'escriptor de Maine, com Cujo, La Tienda o La Zona Muerta. També em semblen que ha sortit en algunes de les adaptacions com Cuenta Conmigo o La Mitad Oscura en el cinema. Desconeixem moltes coses, seran 10 capítols, en principi en forma d'antologia, i sabem que sortiran, entre altres actors, doncs el pallasso Pennywise de la pel·li d'Ahit, el Bill Skarsgård. No. Em sembla que no fa de pallasso, però sortirà l'actor. També veurem a la Sissy Spacek, que feia de Carrie, a la pel·lícula de Carrie, o també el John Locke de Lost, també el veurem en aquesta antologia. de moment encara no té cadena aquí a Espanya, perquè és una cosa que encara ha d'arribar. A Estats Units ho fa la plataforma Hulu, que també és la casa mare, per exemple, de Handmaid's Tale o Future Man, que s'han estrenat aquí a HBO, o sigui que suposem o pensem que vindran a HBO Espanya, a la plataforma HBO Espanya. Aquesta és la primera de les propostes que veurem, que a veure si funciona. Sembla ser que és el gran projecte, per fi, de les obres de Stephen King a la televisió. Veurem si es compleix o no es compleix. Passem ràpidament a la segona proposta, que es diu Mosaic.
Olivia was hit on the jaw, on the left side of her face, by somebody who's right-handed. Your right hand was bruised, red and swollen.
Mosaic és el nou invent de l'Steven Soderbergh, també un altre reconegut cineasta que també produeix i dirigeix la televisió, ha fet de Nick o de Girlfriend Experience, que ha creat una ficció que ell denomina com immersiva. Què vol dir això? Doncs bueno, la trama d'aquesta minissèrie, és una minissèrie de 6 capítols, explica els successos relacionats amb l'assassinat de l'Olivia Lake, una escriptora de llibres infantils interpretada per la Sharon Stone. La gràcia és que es podrà veure els episodis d'una manera lineal habitual, com veiem normalment la televisió, però també com si poguessin veure com una xarxa d'esdeveniments tipus tria la teva aventura.
Què vol dir?
Veurem amb l'ajut d'una aplicació mòbil, almenys als Estats Units de moment ja l'aplicació ja existeix i ja es pot descarregar als mòbils o ja a les tauletes, doncs que amb aquesta aplicació mòbil doncs podrem canviar la perspectiva de la història, veient-ho des de la visió d'un altre personatge. Es podran explorar documents o arxius relacionats amb el misteri i tu més o menys aniràs creant com vols anar veient aquesta ficció, o sigui, que es poden veure d'aquestes dues maneres diferents.
Xulo, això.
Això és un invent que no sabem si acabarà de funcionar, perquè és una cosa ben estranya. La veritat és que això s'ha gravat amb multicàmera, s'ha fet molta cosa. És un projecte que ja portava temps el Steven Soderbergh al darrere, i veurem, aquí s'estrenarà el dia 22 de gener, s'estrena a l'HBO, aquí el dia següent, el dia 23 de gener, o sigui que properament ja tindrem el primer capítol a la plataforma d'HBO Espanya.
I és a dir, tu podràs triar una mica, què vols, com pot anar...
Aquí és on està el misteri, perquè aquí a Espanya de moment encara no hi ha l'aplicació.
No hi ha l'aplicació.
Jo me'n recordo fa anys que van fer una...
És xulo, això,
no sé si una pel·lícula o una TV Moon, no sé com era, que ho passaven per dos canals al mateix temps i a cada canal tenies la visió d'un dels dos personatges.
Val. O sigui, de la mateixa història,
exacte,
no?
I tu amb el comandament podies passar de la 1, canviar de canal i anaves veient la història.
Aquest invent, que diem que és un invent, no és una cosa novedosa, perquè sí que és veritat que havien existit algunes altres coses semblants en el cas de la televisió, potser del cinema, en el que tu podies, a lo millor, anar o escollir una versió o una altra amb el comandament o fer una cosa així.
Home, aquesta
té la gràcia d'això de l'aplicació del mòbil o de la tauleta que fa que tu, a més que la puguis veure segurament en qualsevol moment, doncs tingui doncs aquesta opció tan moderna, per dir-ho d'alguna manera, de poder-ho fer anar amb els aparells o amb els dispositius que ara tenim a l'abast. És una incògnita aquesta sèrie, no sabem si funcionarà o si després resultarà que serà un esperpent, però...
Home, ha de funcionar tècnicament tot això, no? És una mica, l'aposta és aquesta.
El que sabem és que funcionarà si ho veiem a través de l'aplicació que
clar,
toca.
Clar,
és a dir, també és una manera d'enfrontar-se o de reaccionar a la pirateria, a les descàrregues, etc.
En principi, el que us dic, aquí a Espanya encara no està aquest dispositiu, o sigui, aquesta aplicació, aquesta app mòbil. Als Estats Units ja fa temps que existeix perquè la gent se la pugui descarregar. Veurem si aquí doncs, arribarà en algun moment o realment ens tocarà veure la sèrie de manera lineal i ja està.
És a dir, que es pot veure igual, no? De manera
lineal. Sí, sí, sí.
O sigui, també
sí,
té
sí,
sentit.
Sí, sí, sí.
Ells t'ofereixen com aquest plus,
això
no?
Això mateix.
Vale. Home, i surt la Sharon Stone, que també.
Surt la Sharon Stone, que, bueno, ja ho he dit, interpretada aquest assassinat de l'Olivia Lake, o sigui que l'interpreta la Sharon Stone i ja sabem que mor. O sigui que, bueno, ja tenim algun input. Bueno, aquesta és la segona proposta, 23 de gener ja a HBO Espanya, com deia. HBO també ens estrenarà properament, el dia 19 de gener, una altra sèrie que es diu Britannia, que va sobre el conflicte entre romans Valencians i els Celtes de l'època clàssica. Aquesta, la invasió de les Illes Britàniques, aquesta s'estrenarà el dia 19 de gener a la plataforma HBO Espanya, que ve a substituir una miqueta d'aquesta sèrie, una miqueta d'època antiga, tipus Joc de Trons, amb una mica de fantasia i mitologia. Veurem si funciona o no funciona. Té molt bona...
Ja us lo diré.
Sí, té molt bona factura visual. Ja veurem com funciona. Passem al tercer tall, una altra d'aquestes propostes de cineasta reconegut, una minissèrie que es dirà The Terror.
What happened back there? Our situation is more dire than you may understand.
Ràpidament. Ridley Scott, que ara també ha sigut notícia per pagar-li molt poc a una actriu i molt a un actor per rodar unes altres escenes de la pel·lícula Todo el Dinero del Mundo, després d'haver eliminat el Kevin Spacey i haver-lo substituït per el Christopher Plummer.
És un perro.
Doncs això, aquest senyor que ha sigut notícia, doncs també produeix televisió, encara que a vegades no ens en recordem. Ha sigut el productor executiu de The Good Wife, també de la primera temporada de Man in the High Castle, sèries reconegudes. I aquí, The Terror, és la història de dos vaixells de l'Armada Britànica, basada en un llibre del Dan Simmons, al segle XIX, que queden atrapats a l'Àrtic. A part de totes les penúries per sobreviure, la tripulació haurà d'enfrontar-se als misteris del gel i d'una criatura que els perseguirà. Entre el gran planter d'actors hi trobem el Jared Harris, el fill de l'actor, del gran actor Richard Harris, que és el Lane Price de Mad Men i altres sèries, i també el Tobias Menzies, que el recordareu per el Tully o l'Edmund Tully de Joc de Trons. No té data encara, això es farà a AMC als Estats Units, per tant, aquí haurem de veure, ja hi ha algun tràiler, ja es pot veure alguna cosa, però no tenim encara la data i en parlarem més endavant quan tinguem oportunitat. A part d'altres, d'aquestes tres que us hem parlat, algunes amb dates, altres sense dates, ens hem deixat altres coses del tinter. La setmana que ve, doncs, podrem parlar de Waco, podrem parlar d'una de les altres sèries com The Alienist, que és la nova sèrie del Cary Fukunaga, el director i productor de True Detective. En parlarem més endavant també de la nova sèrie de ciència-ficció de Netflix, Altered Carbon, o un projecte que encara queda llunyà, però també és per al 2018, que és aquesta antologia de western dels germans Coen, que veurem, que es diu The Ballad of Buster Scruggs, que veurem com funciona, o inclús el thriller de Looming Tower sobre els atemptats de l'11 de setembre, que s'estrenarà a Amazon. Moltes estrenes, també coses de superherois, etc, que anirem veient les setmanes següents. Molta tela per aquest 2018, que a mi em sembla que no va de baixada en el número de sèries, o sigui que sí, cada vegada diem que hi ha més propostes i més pilots. Hem dit 2017, 487 estrenes noves als Estats Units, doncs em sembla que aquest 2018 tornarem a sobrepassar aquest número. Veurem.
Haurem de triar.
La fotografia és la veritat. I el cinema és la veritat 24 cops per segon. Jean-Luc Godard.
Amb empenta, Joan. Recte final del programa. Les pel·lícules que vindran aquest 2018 són?
Doncs vinga, som-hi. Això no és una llista de Iron Mans, Capitans Amèriques, Viudes Negres, Thor i companyia, tot i que la música que ens acompanya és la dels Venjadors, música d'Alan Silvestri, un dels compositors que aquest any tindrà un petit moment de glòria. Ja hi arribarem al tercer punt, al quart punt de la llista. Comencem des del principi. La primera estrena de l'any ens arriba aquesta setmana i es diu El Instante Más Oscuro.
Muéstrales tus cualidades.
Mi escaso juicio.
Tu sentido del humor.
Oh, oh, oh. Majestad.
Señor Churchill, le invito a que ocupe usted el cargo de primer ministro.
Es un actor enamorado del sonido de su voz.
Debe responder al Lord del sello privado.
Estoy poniendo un sello en privado. Solo puedo ocuparme de las mierdas de una en una.
Una botella de champán en el almuerzo, otra en la cena.
Brindo por no jorobarla del todo.
Por no jorobarla del todo.
Todo el peso del mundo recae sobre tus hombros.
¿Cuántos hombres sobrevivirán?
Acuda al pueblo. Dígales la verdad.
Debemos alentarles a una resistencia heroica.
No hay nada patriótico en luchar hasta el final. Es el momento de negociar.
¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca.
Asumo toda la responsabilidad.
¿En serio?
¡En serio! ¡Sí, señor! ¡Esa es la razón por la que ocupo esta silla!
Mare meva.
Mare meva, l'instant té massa oscuro, la nova pel·lícula de Joe Wright, aquell director que ens va sorprendre a tots amb Expiació, Orgull i Prejudici, Anna Karenina, o, per exemple, la molt estrambòtica última adaptació de Peter Pan. En aquest cas, s'ocupa dels primers dies com a ministre de Winston Churchill, un personatge que és interpretat per Gary Oldman, aquest gran actor britànic que en aquesta pel·lícula es llueix i molt. Aquestes transformacions físiques agraden molt a l'Acadèmia de Hollywood, ja ho avanço ara. I l'Instante Más Oscuro és també la cara B de Dunkerque, la pel·lícula de Christopher Nolan que t'han agradat aquest any i que passava al camp de batalla. Doncs aquí veiem una mica la història vista des dels despatxos. Una pel·lícula a tenir en compte que podeu veure al cinema a partir d'avui i és l'estrena que hem creat pel mes de gener. Però hi han més mesos, arribarem fins al juny si tenim temps, el segon és el mes de febrer i la pel·lícula El Hilo Invisible.
Puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo. Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las prendas. Cosas que solo yo sabía que estaban ahí. Secretos.
El Hilo Invisible, la nova pel·lícula de Paul Thomas Anderson amb Daniel Day-Lewis. Atenció, la pel·lícula amb què Day-Lewis anuncia que es retira del cinema.
Ja veurem, ja veurem. Ja veurem.
I que se'n va a fer de modista amb sa germana.
Que no feia sabates.
Li ha agradat molt la preparació d'aquesta pel·lícula, on ell interpreta el famós modista Reynolds Woodcock, que vestia a la reialesa, doncs, el 1950 a Londres, etc. Una pel·lícula d'època que explica les turbulències de l'amor i que ve acreditada, doncs, pel bon ofici de Paul Thomas Anderson i, com hem dit, Daniel Day-Lewis, que s'acomiada després d'haver-nos regalat grans interpretacions en pel·lícules com El meu peu esquerre, El nom del pare, de Boxer, les que va fer el Jim Sheridan a Irlanda, L'últim mohicà de Michael Mann, també, o les que ha fet amb Scorsese, Gangs of New York, L'edat de la innocència, en fi, un dels grans actors de la història del cinema que diu adéu i ho fa, pel que diuen, amb molt bona nota. Aquesta és la pel·lícula que recomanarem el mes de febrer, però el mes de març arriba pels fans del fantàstic, La forma de l'aigua. La història de Monstres, dirigida per Guillermo del Toro, que ha estat reconegut com a millor director als Globus d'Or, i que, doncs bé, és una pel·lícula molt personal en la línia del Laberinto del Fauno o, per exemple, El espinazo del diablo, les obres que del Toro va posant enmig d'aquelles grans produccions hollywoodienses, doncs va posant algunes pel·lícules més personals. En parlarem en el seu moment, perquè aquesta pel·lícula, ja us ho dic ara, és extremadament bonica i val la pena que hi prestem molta atenció. Anem a l'abril amb la nova pel·lícula de Steven Spielberg, Ready Player One.
Me llamo Wade Watts. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí, en un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis.
Weight Watch entre a Oasis, un espai de realitat virtual que permet als habitants de l'any 2045 oblidar-se de les misèries del futur i viure de la nostàlgia. Una pel·lícula d'aventures, com hem dit, dirigida per Steven Spielberg, que ve a ser un comentari sobre la seva pròpia filmografia. La veurem el mes d'abril i de ben segur que omplirà els cinemes de gom a gom. El mes de maig, però, torna una saga que ens és molt coneguda. Sí.
No parem.
A l'abril.
Canteu i balleu el mes de maig, Han Solo, una història de Star Wars, la prequela que ens explicarà com Han Solo va conèixer Chewbacca, com va comprar el Falcó Mil·lenari i com es va tornar un bandoler. No ho sé. Aquesta mania d'explicar-nos sempre tot el que no necessitem que ens expliquin, ens ho explicaran el mes de maig amb una pel·lícula que van començar a rodar els directors de la Lego Pel·lícula i que quan la tenien gairebé acabada els hi van dir: nois, al carrer. Van contactar Ron Howard i l'ha tornat a rodar tota, de cap a peus. Per tant, la Disney llença les peles d'una manera que dona gust.
Bueno, no crec que les
el, mes de, el mes de maig ho disfrutarem. Atenció, perquè el mes de juny, l'última estrena que tenim abans d'anar-nos de vacances i, per tant, doncs, bé, ja hi arribarem, jo tinc moltes ganes, és la nova pel·lícula de J.A. Bayona.
¿Qué? ¿Estás saliendo con un contable o...?
Owen.
¿Con un ventríloco?
Ya basta.
¿Te encantan los muñecos?
No hemos quedado para eso. You can't blame me.
10 segons.
És una pel·lícula romàntica, això? No, és Jurassic World, El Reino Caído. Mare de Déu.
Ja en parlarem, senyors. Moltíssimes gràcies. Volcada Cultura. 14.